el problema català. Per una bona part dels catalans, des de fa generacions, patim un problema que moltes vegades en la nostra història s'ha conegut com el problema català, que veuen molt clar i viuen amb obsessió gairebé sempre, excepte sovint, quan arriba l'hora de la veritat. Llavors l'obsessió s'esmicola i tot sembla evaporar-se. Al cap dels anys, aquesta inútil insistència acaba cansant i hi ha gent, com deia Gabriel Ferrater, que es desanima i pensa: ser català és un fet incontrovertible, però tan pesat. El meu pare, com company, era partidari de l'Estat català dins la República Federal Espanyola, es desesperava amb els polítics del seu temps i del seu país. I com que era intel·ligent i enfront de dificultats i derrotes presumia d'haver vingut al món a passar l'estiu, utilitzava la ironia per consolar-se i tirar endavant. Quan va tornar de l'exili, al final dels 40, emparat pel seu pare, que com era de dretes de tota la vida, s'havia passat el franquisme amb tota la Lliga Regionalista de Cambó en pes, ens explicava una antiga història que ja corria com un acudit quan ell era petit, a començaments del segle XX. En temps llunyans, Europa havia convocat un concurs on cada país havia de presentar un llibre amb un tema comú. Era l'elefant. El llibre dels anglesos era molt ben fet, molt sobri i tenia el títol L'elefant i l'imperi britànic. Els alemanys van presentar un tomo en paper de Bíblia de 2.000 pàgines com a introducció sobre la vida de l'elefant a la Terra. Els francesos van decorar un petit llibre amb flors i ocells i una preciosa tanca de perla que es deia L'elefant i l'amor. I al final de molts d'altres, els catalans van presentar el seu en pàgines de paper de fil com un anticip de les edicions de la Bernat Metge, que tenia per títol L'elefant i el problema català. Jo, com ell, tampoc pretenc parlar de política. Només recordar la humiliant situació en la que ens trobem tots els catalans, independentistes o no, excepte els que voten Ciudadanos, per les increïbles decisions dels nostres polítics. Perquè encara que no se'n parli gaire ni en busquem els responsables, el fet és que ja fa 2 mesos que vivim sota la fèrula de l'article 155, que se'ns va imposar quan els nostres líders independentistes se'ls va acudir declarar la independència, oblidant que era el govern d'Espanya qui tenia a les mans la llei i el poder. I gràcies a aquest 155, el president de la Generalitat de Catalunya és avui el senyor M. Rajoy i el conseller en cap de la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa Maria, últim representant d'una gran família franquista. I tot això per què? Perquè què ha passat amb la República Catalana i amb la independència? Doncs resulta que va ser una declaració simbòlica, diuen ara els polítics que han declarat davant del jutge instructor. Res important, un acte sense cap mena de transcendència. Una actitud, per cert, ben diferent a la dels polítics i governants que es varen unir al pronunciament que va fer Companys, l'Estat català dins de la República Federal Espanyola, des del balcó de la Generalitat el 6 d'octubre de 1934. A cap d'ells se'ls va acudir declarar en la instrucció que havia estat un pronunciament simbòlic i tots varen ser condemnats a 30 anys de presó per un delicte de rebel·lió. Només un es va tirar enrere, com aquí, però al revés. Aquí només la Mireia Boia de la CUP ha mantingut la fidelitat a la intenció real de la DUI, Declaració Unilateral d'Independència. I essent, com diuen, que va ser un acte simbòlic i inútil, perquè Puigdemont no s'oblidava de la pantomima i convocava eleccions que haguessin evitat la presó als seus socis, la frustració als independentistes i la humiliació a la resta de catalans, menys els de la senyora Arrimadas, al veure com el president del PP, un partit ofegat per la corrupció i carregat d'imputats, era el president de la Generalitat de Catalunya? És clar que nosaltres ara mateix estem lluitant perquè ho sigui també el president d'un partit, es digui com es digui, no només investigat o imputat per corrupció, sinó a sobre ja condemnat i amb totes les seus embargades. On és la diferència? Mentrestant, aquest aspirant viu a Brussel·les, sense fer més que rebre gent a dojo com l'obsessió i amb l'obsessió de ser president al preu que sigui i governant des de l'estranger, com si fos el més normal. I el PDeCAT, o com se digui ara, CiU, I Esquerra Republicana, barallant-se en la foscúria dels passadissos, de les celles de les presons o en els despatxos que encara tenen on sigui, com si treballessin perquè Ciutadans no només fos el primer partit de Catalunya, sinó que acabés tenint majoria i l'arrimada substituís en el càrrec a M. Rajoy. Això sí, tot en silenci i amb respostes tòpiques que ja no hi creu ningú en elles. No fos cas que algú de nosaltres acabés tenint alguna idea del que està passant. Tot aquest desastre sempre amb el problema català al cor, però pel que es veu mai en el cap.